Benvinguts al The Deep Dive. Avui posem el focus en una tendència que està transformant un plaer que tots coneixem, la xocolata. Hem estat analitzant el que va passar a la Fira Alimentària en Hostelco 2026 i ha sortit un concepte que, la veritat, ens ha semblat fascinant.
Sí.
Parlem de tauletes de xocolata, però no unes qualsevol. Estan pensades, dissenyades, per ser degustades com si fossin un bon vi.
Exacte.
I la nostra missió avui és desxifrar què hi ha darrere d'això, quins sabors implica i, sobretot, per què això és una oportunitat d'or per als comerços de proximitat, per a la nostra gent de Farca de Mi.
Totalment. I el més interessant és que no parlem només d'un producte nou, és que estem davant d'un canvi cultural, gairebé. Un canvi de paradigma en com ens relacionem amb la xocolata. Passem de veure-la com, no sé, una llaminadura, oi?
Sí, una cosa ràpida.
Això, una cosa ràpida per al desig de sucre, entendre-la com una experiència sensorial, molt més complexa, molt més sofisticada. És com si la tauleta de tota la vida pugés de categoria. Deixa de ser un producte i es converteix en un moment, en un ritual.
Aquesta paraula, ritual, em sembla clau. Perquè, a veure, la meva relació amb la xocolata sol ser bastant directa, saps? Obrir, trencar un tros i menjar-me'l. Però el que plantegen aquestes fonts és una cosa molt diferent, oi?
Sí, sí.
Diuen d'adoptar el ritual del vi, però sense competir. I com funciona exactament això aplicat a una xocolata?
Doncs ens obligava a fer una cosa que se'ns ha oblidat. Parar. Aturar-nos. El primer pas és visual. Com amb un vi, que mires la copa, el color, doncs amb la xocolata observes la tauleta. Té brillantor? Aquesta lluentor és senyal de qualitat.
Ah, mira.
Quin color té? Un marró més intens? Un de més vermellós? Cada color ja t'està donant informació abans de tastar res.
Esquera, abans de tastar-la, olorar-la. Sóc l'única que normalment se llança directament a la xocolata? Què et perds si et saltes aquest pas?
Uf, t'ho perds gairebé tot. L'aroma és el pròleg del sabor. Trenques un trosset petit. El so sec en trencar-se, l'snap que en diuen, també és un indicador de qualitat, eh? I l'acostes al nas. I aquí comença la màgia. És afruitat, torrat. O potser, i aquí ve la tendència, té notes florals, especiades. El cervell ja comença a preparar-se. I llavors, finalment, el tast. I la clau és no mastegar.
No mastegar.
Gens. Poses un fragment petit a la llengua, el pressiones contra el paladar i deixes que l'escalfor de la boca el fungui, a poc.
I és aquí on s'alliberen els sabors, en capes, suposo.
Exactament. Primer notes l'amargora del cacau, després potser una acidesa i al final apareixen els matisos més subtils. És una experiència que evoluciona a la boca. I el més bo és que els mateixos artesans ens guien. Els embalatges ja no són només embolcalls, són manuals d'instruccions.
De veritat?
Sí, sí. T'indiquen la temperatura ideal, la mida de la porció, fins i tot et suggereixen begudes per acompanyar-la. Estan transformant la compra en una educació.
És com si et donessin la clau per convertir casa teva en una sala de tast. Però clar, per justificar tot aquest ritual, la xocolata ha de ser excepcional. I aquí és on entra la combinació aquesta que sembla tan boja. Botànics amb un toc de picant. Es parla d'un cacau al 70% amb petes de rosa i xili d'àrbol, o un 85% amb lavanda i pebre rosa. Sona atrevit.
És atrevit, però està calculat al mil·límetre. Vull dir, no és una barreja a l'atzar per cridar l'atenció. Hi ha una lògica sensorial molt potent al darrere. Pensa-lo en dos conceptes, el foc i les flors. Comencem pel foc, el toc picant.
Que, intueixo, no té res a veure amb el picant d'unes braves, no?
Res a veure. La primera vegada que vaig tastar una xocolata amb pebre vaig pensar, això serà una bogeria. Però no, el que es busca és molt més subtil. El picant aquí no és el protagonista, és el director d'orquestra. La seva funció és despertar el paladar.
Despertar?
Sí. Una lleugera sensació de calor activa la salivació i això fa que les nostres papil·les estiguin molt més...
Més receptives, clar.
Exacte, molt més receptives. És un amplificador de sabors. Gràcies a aquest toc, les notes florals i els matisos del cacau es perceuen amb una nitidesa increïble.
Entenc. Llavors no busquen que piqui, sinó que prepari el terreny. I quins ingredients s'utilitzen per aconseguir-ho?
Doncs picants que són més aromàtics que agressius. Xilis com l'ample o el guajillo, que tenen notes fumades, afruitades. O el pebre de Sichuan, que més que picar, fa un formigueig a la llengua, que és fascinant.
Uau!
Fins i tot el pebre rosa, que és més floral i dolç que picant. Es busca abocar sensacions càlides, saps? Records de mercats d'espècies. És un picant que convida, no que expulsa.
I si el foc desperta, les flors són la carícia que ve després, la recompensa.
Aquesta és una metàfora perfecta. Les flors aporten la capa etèria, la complexitat aromàtica. Suavitzen la potència del cacau del percentatge i li donen un perfum que el fa memorable. Pensa en la lavanda, la rosa, la violeta.
Són aromes molt elegants.
Exacte. La sensació és molt similar al que els sommeliers anomenen el buquet d'un vi blanc o rosat, aquella nota perfumada que et sorprèn al final i que eleva tota l'experiència.
Entenc la teoria, però em costa d'imaginar, eh? No hi ha el risc que el resultat sembli un perfum o, pitjor, un plat picant que ha sortit malament? On és la línia entre la innovació i un producte que simplement és estrany?
La línia és l'equilibri. I aquí és on entra la mà de l'artesà. Un bon mestre xocolater sap que la flor ha d'insinuar, no invadir. I el picant ha de despertar, no cremar. Quan està ben fet, no penses, això té gust de rosa, o això pica. Penses, uau, quina complexitat, no havia tastat mai res igual. Aquest és l'objectiu, crear una memòria gustativa.
D'acord, em convences. Aquesta complexitat, aquesta artesania, no puc evitar pensar en qui pot vendre realment bé un producte així. Això no és per a un supermercat, oi? Això sembla fet a mida per a les botigues de barri, per a la gent de cerca de mi.
No només sembla fet a mida, és que és la seva gran oportunitat estratègica. Un producte així, en el lineal d'una gran superfície, moriria.
Per què?
Perquè necessita una història. Necessita algú que trenqui les barreres del consumidor, que li expliqui per què la lavanda i el pebre tenen sentit junts. Necessita un prescriptor.
No un reposador.
Exacte. I aquesta figura és, per definició, la propietària o el propietari d'un comerç local.
Clar, perquè el valor no està només a la tauleta, sinó en el coneixement que l'acompanya. El comerç de proximitat no ven productes, ven confiança.
Exacte. I aquí és on podem ser molt pràctics. Els comerços que formen part de Cerca de Mi poden anar molt més enllà. Poden activar el producte. Imagina organitzar un petit tast guiat un dissabte al matí.
Sí.
Oferir un trosset als clients que entren i explicar-los en 30 segons la història. Prova això. Notaràs un toc picant. No t'espantis. Deixa que es fungui i veuràs com surt la nota floral.
Has convertit una simple venda en una descoberta.
I això genera una connexió brutal amb el client. De sobte, aquella botiga ja no és només el lloc on compres. És el lloc on aprens i descobreixes.
I no només això, oi?
I no només això. Es pot anar més enllà. Organitzar maridatges. El botiguer coneix els seus productes, pot dir. Aquesta xocolata amb rosa és espectacular amb el formatge fresc d'aquell productor local que tinc.
Clar, o amb un vi escumós de la cooperativa del costat.
Justament. Està creant sinergies. Està augmentant el tiquet mitjà d'una manera natural. I aportant un valor immens. Està fent pedagogia. I, sobretot, s'està posicionant com un referent d'innovació del seu barri. Deixa de ser una botiga per ser una destinació.
Això és clau. No competeixes en preu, competeixes en valor, en experiència. I em sembla que això respon a una necessitat creixent. La gent està cansada de la compra anònima, busca connexions reals.
Totalment. Un client de qui li has descobert un món nou, un sabor que no oblidarà, és un client que tornarà. I no només tornarà, sinó que en parlarà. Es convertirà en el teu millor ambaixador.
Aquesta és la força del comerç local, la capacitat de crear comunitat.
Exacte.
Equivocar-se. La meva combinació clàssica de xocolata negra amb un vi negre potent, per exemple, aquí probablement seria un desastre, oi?
Seria un combat de titans al teu paladar i probablement perdrien tots dos. L'arreglador amb aquestes xocolates és buscar l'harmonia, no la competició. Calen acompanyants que netegin el paladar o que complementin el sabor sense emmascarar-los. Es tracta de diàleg, no de monòlegs.
D'acord. Doncs quines serien les opcions més interessants?
Pensa en begudes que portin frescor i acidesa. Un cava brut o un altre escumós és una opció fantàstica. Les bombolles netegen la boca i la preparen per al següent mos.
Ahà.
Un te blanc o un te verd suau també funciona molt bé. Les seves notes delicades no competeixen. un cafè d'especialitat de torrat mitjà amb bona acidesa, meravellós.
I una cervesa?
Doncs sí, una cervesa artesanal lleugera, una wheat beer o una lager subtil. Pot ser una sorpresa molt agradable.
El que és fascinant és que cada botiga pot crear les seves pròpies recomanacions, la seva carta de maridatges, amb els productes que ja té.
Aquest és el gran poder del comerç de proximitat. Poden crear un ecosistema de sabor local. Imagina un petit fulletó a la botiga que digui «Les nostres propostes de maridatge per aquest cap de setmana. Proveu la xocolata de lavanda amb el vi rosat del celler Xís».
Estàs fent vent de croada, estàs posant en valor tot el teu catàleg i el dels teus veïns.
I estàs transformant una simple compra en un acte de descobriment per al client. Li estàs donant una raó per tornar la setmana que ve. Això és un servei que cap gran superfície pot ni somiar a oferir.
Bé, crec que el quadre és molt clar. Estem davant d'una evolució molt seriosa de la xocolata. Ja no és només un capritxi. Es converteix en un producte de degustació, una experiència que demana el seu propi ritual. La combinació de flors i picants no és una excentricitat, sinó una tècnica molt intel·ligent. I el més important per a nosaltres és una oportunitat immillorable perquè el comerç de proximitat demostri el seu valor diferencial.
Exacte. I si em permets, m'agradaria tancar amb una reflexió. Les fonts se centren en la tendència i el negoci, la qual cosa és molt útil. Però crec que darrere de tot això hi ha una pregunta més profunda sobre la nostra relació amb el menjar. Aquesta necessitat de ritualitzar un producte tan quotidià ens parla d'una fam més gran.
Una fam de què, exactament?
Una fam de sentit. Una fam de pausa. En un món que ens empenya a la velocitat, a consumir sense pensar, aquesta tendència ens convida a fer just el contrari. A parar, a prestar atenció, a dedicar 5 minuts no només a engolir, sinó a degustar de veritat. A descobrir la immensa complexitat que s'amaga en un trosset de xocolata.
És una altra manera de gaudir.
Potser la veritable revolució no és només el sabor. Potser no es tracta només de descobrir nous ingredients, sinó de redescobrir una manera més conscient, més present i, en definitiva, més humana de gaudir de les coses. I aquesta filosofia, la de la pausa, la qualitat i la connexió, és, al cap i a la fi, l'ànima del comerç local.